El moment no va. Ara.
Sí?
Ara. Bona tarda a tothom. Benvinguts una altra vegada a les xarles aquestes dels amics del Liceu. I avui tenim la satisfacció de tenir aquí amb nosaltres el Javier Pérez Sáenz, que és un personatge que suposo que la majoria de persones que estan aquí el coneixeu. Crec, suposo que no hi ha ningú que no coneixi Javier.
Home, hi ha moltes cares conegudes.
Bueno, el Javier és un periodista, però és un profund coneixedor del món de la música, però amb l'ampli espectre de l'òpera, de la música simfònica, música de càmera, però també de les arts escèniques, és a dir, també coneix el teatre, és a dir, tot aquest món, amb tota la seva llarga carrera, ha demostrat sempre que és una persona d'una gran vàlua, per la qual estem extremadament contents de tenir-lo aquí. Sabeu que ha escrit molta crítica d'òpera, que és la que jo t'he seguit tota la vida, de sempre mirava bé què ha dit el Javier, quasi sempre hi ha estat d'acord, quasi sempre.
Sí, això
és, qual és
veritat. Això és veritat. Això ja, és un...
No, però bueno, quasi sempre.
També és un plaer perquè, com ha vist en Tòpera, diu, home, ja em va bé, no?
Però sí, en general estem molt d'acord. Ell és crític del País, escriu a la Vèlia, està a Ràdio Clàssica, ha escrit llibres, aquí tinc alguns dels que has fet, has treballat a la... Perdó? S'ha anat la veu?
Sí, s'ha anat la veu.
Sí,
ja? Sí. Impostar, tenim que cantar.
Ara, bé. Aleshores, ella col·labora també amb revistes com Scherzo, Òpera Actual, el Time Out, ha impartit cursos en el Conservatori Superior de Música del Liceu i ha publicat diversos llibres, entre ells un sobre la música d'en Benet Casablanques. Ha col·laborat a les enciclopèdies i col·leccions de discs llibres i d'òpera i de música clàssica que han sigut editades per al País, per Planeta Agostini, Enciclopèdia Catalana, Planeta, Altaia i Diverdi. I regularment fa, com haureu vist, articles també en els programes del Liceu, però també en els programes del Teatre Real, del Teatre de la Sarsuela. Aleshores, és una persona que està molt en aquest món i que ho coneix molt bé i que realment no és fàcil parlar de la Tosca perquè quasi tot ho sabem, però segur que ens descobrirà coses que no sabem, estic convençut. Aleshores, Javier, tens la paraula i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, com sempre, amics del Liceu, és un plaer tornar i també és un plaer tornar a parlar de la Tosca de Puccini i avui també de la Tosca de Victorien Sardou, que és el drama musical en què s'inspira el magnífic llibre de Luigi Illica, el que va posar música Giacomo Puccini, amb la col·laboració de Giuseppe Giacosa, un tàndem operístic de primera. Tindríem que també parlar d'un home molt important en tota la projecció internacional de Puccini, que va ser Giulio Ricordi, el cap, l'amo de l'editorial Ricordi, mecenes, amic de Puccini i que moltes vegades treballava de valent per posar ordre a les sessions de treball de Puccini, que era un home apassionat, una mica impulsiu, a vegades mal parlat, a vegades mal educat amb els seus col·laboradors, i un home que tenim declaracions explosives d'aquestes reunions de treball parlant amb els seus col·laboradors fins que trobava allò que ell com a home de teatre volia. I en aquest sentit hem de dir que, quasi sempre, tenia raó Puccini. Puccini tenia un instint infal·lible per fer teatre musical. És molt important, quan es parla de Tosca, repassar algunes dades que a vegades hi ha errors, que no sé per què, tu trobes a molts articles, a molts reportatges, i que donen algunes idees que no són o que no responen sempre a la veritat. Jo tinc aquí apuntades quatre molt importants. Bueno, ja sabeu que la Tosca es va estrenar al Teatre Constanci de Roma el 14 de gener del 1900, xifra rodona. Però era quatre anys després de la Bohème. Però no és que el senyor Puccini acaba la Bohème i comença a treballar amb Tosca, no. La idea de fer Tosca és de molt abans. Mireu, dues setmanes després de l'estrena d'Edgar, la seva segona òpera, un fiasco total, un fracàs, la pitjor òpera del seu catàleg, el mateix Puccini, va dir Edgar no té arreglo, o sigui, el millor que es pot fer amb Edgar és ni mirar-lo, és el pitjor que jo he fet, Edgar. Dues setmanes després, a Milà, arriben i s'estrena la Tosca amb Sarah Bernhardt, que és la gran actriu que va inspirar aquest drama estrenat dos anys abans a París. Puccini veu el drama i li passa, igual que després li passarà amb la filla de l'Oest, de David Belasco, amb la Madame Butterfly, que veu un espectacle teatral i diu vull fer una òpera. Aquí hi ha un personatge per fer una òpera. De fet, hi ha dos personatges per fer una òpera, perquè el tenor a la Tosca canta dues àries meravelloses, però de tallar una mica el bacallà des del punt de vista de l'acció dramàtica és un personatge més aviat passiu, tot i que canta el Victorio i el que vulgueu, però aquí l'interès de Puccini és, diguem-ne, una parella, l'enfrontament en una parella, que són Floria Tosca, actriu, el baró Vitellio Scarpia, cap de la policia i repressor de tot l'opció republicana en una època, en un trasfons històric de l'òpera. I hem de dir que comença una idea, però mireu, des de que el senyor Puccini veu la Tosca de Victorien Sardou fins que estrena Tosca, passen 10 anys de la seva vida. Després hi ha una constant dintre de l'activitat de Puccini i que és primera cosa imprescindible. Si tu veus una obra de teatre i tu vols fer una òpera, què has de fer? Encarregar un llibret. Si eres Wagner, tu fas tu mateix. Si no, encarregues una tasca molt difícil, transformar una obra de teatre en llibret d'òpera. Tots dos són teatre, teatre musical, teatre, però molt diferents. El llenguatge és diferent, el concepte és diferent, els personatges és diferent. I després, a una segona fase del projecte de treball, entra en acció un senyor, que és Giuseppe Giacosa, que fa una tasca molt difícil, que és la versificació. El que Puccini anomenava el ben cantare, que aquests versos del drama original es puguin cantar i que tinguin expressivitat. Bueno, hem de dir que, a més, en el cas de Tosca, tenim un problema molt important. Bueno, Tosca és un melodrama, estem parlant d'una època, jo diria que fascinant del món de l'òpera, al voltant del canvi de segle, amb l'eclosió de la nova escola italiana, amb l'eclosió del verisme, hem de dir que 10 anys abans el Teatre Costanzi de Roma s'estrena Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, diguem-ne que és el punt de sortida, el tret de sortida del verisme, i el gust per recuperar temes amb un realisme, amb una violència, amb una aproximació a drames, a problemes que tothom pot reconèixer. I hi ha passions, hi ha assassinats, hi ha gelosies, hi ha totes aquestes històries que trobem als diaris, els successos, o sigui, i són una font d'inspiració, Cavalleria Rusticana és un exemple, el Pagliacci és un altre exemple, i en el cas de la Tosca hem de dir que probablement podríem discutir molt si Puccini és o no verista, però sí que hem de dir que dintre de la producció de Puccini, Tosca, i en particular el seu segon acte, sí que és verista, és tan verista com que tenim escenes de tortura i tenim al final una escena d'un assassinat i al final un suïcidi i un afusellament. O sigui, si voleu més drama i voleu més vísceres, o sigui, evidentment estem parlant d'un drama molt verista, però puntualment. Després ho equilibra tot sempre Bellini amb el seu lirisme i amb una escriptura vocal que és una meravella. Hem de parlar de l'home de teatre i de l'home compositor. Quin problema tenia amb la Tosca? Que el senyor Ricordi, dos anys abans, havia signat un contracte d'exclusivitat amb un compositor, que és Alfredo Franchetti, que avui el coneixem per un Cristóbal Colombo, que ens agradaria veure alguna vegada, i que tenia els drets, diguem-ne, per fer una òpera sobre Tosca. Molt bé, bueno, aquesta és una. I la segona, molt important, és l'autorització de l'autor. És l'autor qui al final dona el permís, dir sí, et dono permís perquè facis una òpera d'aquest drama. I comença recordeu, Puccini ve l'obra a Milano en 1899, comença tot el treball d'adaptació de l'obra i, atenció, hi ha una altra dada que no volia equivocar-me exactament, però és molt important. Una reunió a París a la tardor de 1894. Imagineu, una reunió a París. Puccini, Ricordi, editor, Luigi Illica, Giuseppe Iacosa encara no ha fet res per la Tosca. Aquestes tres persones van a veure el senyor Alfredo Franchetti i el senyor Franchetti li demana al seu gran amic, un tal Giuseppe Verdi, si pot assistir a la lectura del llibret. I Verdi, que era molt amic, diu, perfecte, anem a veure qui és aquest jove Puccini, que ja ha fet unes obres, i veurem què és aquesta Tosca. Diuen que la reunió va anar molt bé, tant que Verdi es va emocionar de forma particular quan, recordeu, la lectura, cap nota de música, ahir no va cantar ningú, ni Puccini al piano, lectura pura i dura del llibret. Però es va emocionar molt Verdi quan va escoltar per primera vegada l'Elogium alle Stelle, el Adio alla Vita. Diu, es va emocionar tant, diu que després d'aquesta reunió va anar a parlar amb Luigi Illica i li va confessar el desig, diu, si jo trobo un llibret com Tosca fa 10 anys, jo, Verdi, faria la Tosca. Això és molt important, perquè en un moment psicològic, quan abans d'estrenar-se Tosca està amb tot el procés, diguem-ne, de discussió amb el senyor Franchetti. El senyor Franchetti era un compositor que dubtava molt, jo diria que massa. Dubtava tant que al final li traien de les mans temes operístics boníssims. I amb la Tosca va passar exactament igual. Hem de dir que a favor de Puccini jugava el fet de que el contracte era amb Ricordi, que era la mateixa editora de Verdi. I parlem d'una època, i per això parlava del verisme, d'una gran rivalitat entre Nino Sansogno, la Casa Sansogno, i la Casa Ricordi. Eren les grans editorials d'òpera i van fer una eclosió del melodrama i també de les òperes en un acte, perquè era una forma també de portar més públic al teatre i van fer, diguem-ne, una època d'olada de l'òpera després de Verdi, tota aquesta eclosió, tot aquest moviment, i hem de dir que al final què van fer? Pues una cosa molt senzilla. Van anar, no és massa ètic, no és massa fi, però van anar, diguem-ne, el que es diu, minant de la moral, que podríem dir, del senyor Franchetti. Dubtes. És que això de la Tosca, tu creus que fer una òpera amb la Tosca, una senyora, que al final acaba aquí, ai, no sé, matant un policia a l'escenari, i després al final que es suïcida, no sé, i el pintor aquest, un afusillament, no sé. Tu creus que això és una òpera? El pitjor de tots era Giuseppe Iacosa, que no li agradava la Tosca. El deia, Giuseppe Iacosa sempre deia una cosa, diu, no és un tema per una òpera, diu, hi ha massa acció i molt poca poesia. I les baralles amb Puccini eren brutals, però deia, calla i treballa, vull els versos, vull l'emoció, i li va sortir meravelles, com Vici d'Arte, com Elogium alle Stelle, o com Recondita Harmonia, no? Que diguem-ne que tu agafes, recites aquests versos i ja surt el cant. Són una meravella, perquè era un mestre a l'hora de la versificació. Molt bé, tornem al món de Franchetti. Franchetti arriba un moment que diu no vull saber res de la Tosca, cedo el meu dret, el contracte, i ahir arriba Puccini. Puccini, i un dia, exactament, també ha apuntat la data perquè la memòria ja no és el que era, el 9 d'agost de l'any 1895 l'escric a un amic, faré la Tosca. Comencen a treballar, imagineu, recordeu, s'estrena el 1900, 5 anys més treballant. Per què? Perquè no comença immediatament a treballar la Tosca, fa la Bohème i fa també la Manon Lescaut, i hem de dir que amb el tàndem Luigi Illica i Iacosa fan també la Butterfly. Per cert, un incís, estem esperant a un convidat de luxe. Avui tenim la presència d'un gran home de teatre, un gran home d'escena, que és Paco Azorín, que és precisament el director d'escena del muntatge de Tosca, que podrem veure al Liceu a partir de diumenge vinent. Parlarem amb ell de la producció i també de la tasca d'un director d'escena. Per això estic fent una introducció una mica més llarga del normal, però crec que també era molt important conèixer aquesta importància que té el drama teatral al llibret. Nosaltres hem perdut, jo confesso jo també, i molts aficionats, molts companys, quan anem a l'òpera, quan parlem, hem perdut el bon gust, diguem-ne, de començar l'òpera per la lectura del llibret. Moltes vegades comencem, posem un disco i ja sentim l'òpera amb la música, tot fet, ala, plaf. És molt interessant la lectura del llibret. Tan important que tenim el testimoni de Victorien Sardou, que li va dir, li va confessar, i això és un honor a Puccini, li va dir: senyor, estic tan content, és tan magnífic el llibret, que és molt millor que el meu drama. El mateix Sardou va dir que era millor que el drama. Per què és millor? Per una cosa que és fantàstica dintre de Puccini, la concisió dramàtica. Heu notat sempre que les òperes de Puccini són una meravella, gairebé no duren més de dues hores. No necessita més per posar en peu un drama i per colpir l'espectador amb personatges potents. Per cert, un incís, no sé si heu vist la temporada que portem amb Puccini a Barcelona. S'ha fet la Bohème a la temporada d'Amics de l'Òpera de Sabadell, el circuit Òpera Catalunya. S'ha fet la Bohème al Palau, es tornarà a fer el juliol amb la temporada de la Young. S'ha fet la Turandot per tancar la temporada de l'OBC i després s'obrirà la temporada de l'Liceu amb Turandot. Tot Puccini. Hem de dir que Puccini és l'autor més representat del món. Gairebé es diu que no hi ha cap dia de l'any que en algun lloc del món no es representi una òpera de Puccini. És una mina d'or, és un autor plenament vigent, tot i que hi ha molta gent encara que no li perdona l'èxit, l'inspiració melòdica i aquest sentimentalisme que és tan característic del món puccinià. Hem de parlar també d'una qüestió molt important i com tenim temps, Anna, si teniu una mica de temps, comuniquen que Paco vindrà en 10 minuts, podríem posar una primera il·lustració musical que és molt important. Jo vull, per il·lustrar la Tosca, he triat una versió que és història pura de la interpretació no només de Puccini, sinó de l'òpera. És l'única filmació d'una òpera que es conserva de Maria Callas. Bé, hi ha dues de la mateixa òpera, el segon acte de Tosca. He triat la del Covent Garden, no està ella tan bé de veu, però està molt millor la realització televisiva de la BBC i té com company un molt bon tenor, Renato Cioni, i un gran baríton, que és Tito Guppi. I ara, per començar a veure, a sentir què és això del cant puccinià en estat pur, la teatralitat del cant puccinià, farem una cosa que és a più forte, que és l'única àrea, l'únic moment en què hi ha una mica de lirisme també dintre d'un personatge que és un sàdic redomat com a Salvador Escàrpia, però també té el seu moment. Bueno, la peluca de l'Espoleta és de premi. És l'altra, és de premi. Sí, ara posarem. És un moment que és quan comença el segon acte. Estem al Palazzo Ferraz aquí. La conquista violenta che il melliquo consenso io di sospiri o di lotti vino salvano un'ari come pago non sottrarre a cardi di chitarra con l'oroscopo di fior né per l'occhio di pesce e tu barri come tortola. Yeah. aquesta és una primera il·lustració musical. Heu vist la forma de cantar, l'ímpetu vocal, l'esglància que té aquesta veu, la projecció. La veu no és bonica, més aviat lletja, però és que es pot cantar molt bé amb una veu que no sigui bonica. També és el cas de Maria Callas, però hi ha una cosa més important que la veu, que és saber cantar bé. I amb el món de l'òpera és tan important o més important donar-li l'expressió teatral al personatge. Fer un personatge. Per cantar, només per cantar, tens repertoris magnífics, tens misses, oratoris, hi ha molta cosa per cantar, preciosa. Però si tu vols fer teatre, si no tens l'instint de l'actor, malament. Per això és tan important el treball, moltes vegades, d'un director d'escena que sàpiga treure del cantant tot aquest potencial com a actor imprescindible per fer creïble un personatge. Si això no es fa bé a l'espectacle, i no parlem dels directors d'escena, dels muntatges raros, d'experiments, no, parlem d'una cosa pura i dura, i és, senyor, vostè ha de sortir a l'escenari i ha de cantar. I això serveix també per als estudiants de cant. Tu no estàs cantant una ària, estàs interpretant una ària. Estàs fent un personatge, i aquest personatge és una condessa, és un baró, és un policia, és un pintor, és un poeta, és dolent, és bo, és idiota, el que vulguis, però has de fer el personatge. Per això és tan important trobar artistes com aquest que hem vist. I ara, per gaudir una mica de l'estil, de la base de l'estil de Puccini, que és un home que tenia una habilitat molt especial en un art que es diu el canto di conversazione, i l'habilitat per passar del arioso a l'aria, però també a la parla i a teatre. Posarem una escena que és precisament un tall, que és Dove Angelotti. Mireu aquest moment i veureu el diàleg. Estan parlant i alhora també estan cantant. I és una cosa molt important.
Dove dunque Angelotti?
Non lo so.
Ancora l'ultima volta. Dove?
Non lo so.
Mireu l'orquestra. Entrada. Callas actua, no necessita cantar perquè tothom la miri.
Thank you. abbiate paura di tradirvi. Sciarrone, vedi se il cavaliere nega. Insistiamo.
Bé, aquest fragment és molt il·lustratiu d'aquest estil, d'aquest nou estil pucciniano, que és precisament aquest recitar, aquest canto di conversazione i aquesta habilitat per fer òpera a partir d'una escena que és, en el teatre seria una escena parlada, absolutament. Però atenció, heu vist l'orquestra. L'orquestra, hi ha una tècnica de composició de Puccini, ell parlava de música en moviment. Mireu, hi ha una cosa molt important dintre de la interpretació de Puccini, i és que Puccini mai va dirigir ninguna de les seves òperes, mai, a la seva vida. No va dirigir cap òpera, però sí va supervisar estrenes d'algunes produccions. I conservem un llibre, que és un llibre molt difícil de trobar, és un llibre que va escriure un home que era repetidor de Puccini, era Luigi Ricci, que l'any 1955 va escriure un llibre que era Puccini interpretat per ell mateix. És un llibre molt interessant perquè dona les pautes de les indicacions que Puccini li donava al director d'escena i al director d'orquestra de què és el que volia precisament Puccini. I és molt important perquè és una font d'anècdotes. Bàsicament, una de les coses que no suportava Puccini era la lentitud. No suportava el director que té la mania de fer-ho tot massa lent, perquè això deia que al final resultava massa melodramàtic. I parlava de que la música té un moviment natural, perquè és el motor de l'acció dramàtica. I l'orquestra transforma tots els motius musicals de l'obra i a vegades comenta, evoca records, anuncia coses que vindran i juga un paper clau. I el director ha de trobar precisament aquesta sensació de la música en moviment, de que hi ha una continuïtat dramàtica. I per això és tan important observar tots aquests temes. Tenim ja aquí a Paco Cerín, així que ara primer li donem la benvinguda al mestre Paco Cerín. Pots entrar. Farem un incís, bueno, hem posat, perquè et posis en situació, uns fragments del segon acte de Tosca, Maria Callas, Tito Gobbi, al Covent Garden de Londres, i parlava una mica precisament de l'obsessió per Puccini per trobar precisament aquesta veracitat a l'escenari, que els personatges han de cantar, també han de parlar, hi ha tota una acció, i tu que eres un home, diguem-ne, apassionat de l'òpera, apassionat del teatre, que has fet teatre clàssic, teatre modern, òpera, que tens també una visió, diguem-ne, absolutament extraordinària de tot l'espectacle operístic, perquè també fas la funció de les escenografies, que moltes vegades són la clau també per explicar i per posar visualment una cosa que és paper mort, que és la partitura, que només cobra vida per la tasca, diguem-ne, dels cantants, del director d'orquestra i del director d'escena. I la primera pregunta obligada és si ens pots parlar una mica precisament de la teva concepció de Tosca, perquè jo sé que Puccini t'agrada moltíssim i Tosca ja es va estrenar fa 5 anys, com passa el temps, no?
Fa 5 anys,
no? I és una producció carregada de simbologia, que té moltes coses. Ja a vegades comentava amb alguns col·legues de que nosaltres com a crítics, jo confesso la meva culpa, moltes vegades t'obliguen a fer la crítica el mateix dia quan surts del teatre de veure una producció, i moltes vegades amb una visió d'un espectacle només una vegada no te n'adones de tota la complexitat que pot tenir un treball de molts mesos o d'anys.
D'anys,
a vegades, i senzillament perquè no tens la possibilitat, has d'estar pendent, diguem-ne, de tot l'espectacle, no? I jo crec que en el cas de la producció, fixa't que penso que el temps juga a favor d'aquesta producció. Tu com sents a l'hora de la reposició d'un espectacle?
Clar, per mi és molt diferent. Hola, bona nit. Perdó que he arribat tard, però estàvem a l'escenari acabant un assaig. Bé, fer una reposició sempre és una cosa complexa per a un director d'escena, perquè a nosaltres ens agrada crear la producció nova, que sempre té, amaga alguna cosa, alguna mena de secret. És com, com fer una investigació, com esbrinar un cas judicial molt difícil. Sempre hi ha, és com un parany, no? Llavors, quan ja has estrenat una producció, refer-la, diguéssim, que té poc misteri, perquè ja saps com acabaràs en la producció. Per tant, jo em poso objectius a mi mateix, em poso paranys, en el sentit d'intentar canviar coses, actualitzar aquesta producció per tal de que sigui interessant primer de tot per mi, perquè pugui ser interessant per l'espectador. No? Pensem també que el temps va molt ràpid, absolutament d'acord, que jo entre el 2014 que es va estrenar aquesta producció i 2019 que la torno a fer, segurament he fet més de 25, 30 o 40 espectacles. Jo no sóc el mateix, a mi m'han passat moltes coses. Llavors ara estic revisitant una feina que ja havia fet, intentant portar-la al meu jo d'ara. I penso que això és un exercici que va molt bé per treure-li la pols a la producció, per treure'm la pols a mi mateix i per intentar sempre fer un espectacle que sigui absolutament, que estigui absolutament connectat amb l'espectador d'avui i d'ara, d'aquí i d'ara, no? És a dir, és una tosca que parla directament a l'espectador, al ciutadà de Barcelona del 2019. Dit això, és veritat que van amb vestits clàssics, però també és veritat que jo estic fent una feina aquesta vegada de fer-la més simple, més senzilla, per tal que el discurs musical del Puccini i primer, de la primera obra del Sardou vagi directe a l'espectador, que no hi hagi cap entrebanc, que no hi hagi cap límit, cap cosa que faci nosa perquè realment la música arribi en tot el seu esplendor, diguéssim. Aquesta seria la meva tasca.
Abans hem parlat precisament de les diferències del drama de Sardou i del magnífic llibret de Luigi Illica, fins a arribar que el mateix Sardou va reconèixer que el llibret de l'òpera era millor que el seu drama, i és que la tasca de concisió dramàtica és molt important. Hem de dir que de 5 actes de l'original de La Tosca de Sardou passem a 3, de 29 personatges queden 9, i també hi ha una cosa que per mi és sensacional, i és que precisament aquí al segon acte ja sabeu que Tosca, no parlarem de l'argument de Tosca, però jo suposo que tothom coneix l'argument de Tosca, a més està en la pàgina web del Liceu, però hi ha un aspecte que fa únic al drama de Tosca, i és que tota l'acció passa, diguem-ne, en un dia, i és curiosament el dia, el 17 de juny, de 1800, en un moment històric que no té tanta importància a l'obra de Puccini, molt més a la de Sardou, tot el fons històric, però hem de dir que hi ha una cosa impressionant, i és aquesta unitat de temps i espai, no? I tres escenaris de Roma, per cert, no sé si saps que el Sardou s'empenyava en convèncer a la producció de la Tosca de que era molt convenient que a l'hora d'ambientar l'últim acte, que tu fas una inversió de l'escenari brutal, i queda tot aquest ferro, ell pensava, diu, molt bé, però jo vull que surti el Tíber aquí, precisament perquè queda molt bonic, el Tíber entre el castell, perquè la Tosca es llanci i directament al riu. Li diuen, mestre, és que el Tíber, exactament entre el Pere del Vaticà i el castell de Sant'Angelo, és que el Tíber per aquí, just aquí no positiu, és igual, és que queda bé, queda bé a l'escenari, no?
Sí, però el que no comptava és amb el talent i la genialitat del Puccini. És a dir, la música del Puccini ja porta Roma, porta el Tíber i porta tot el que calgui a l'escenari del Liceu. Això és brutal. És a dir, la concepció musical del Puccini, sobretot pel que fa a l'acte tercer, la trobo absolutament novedosa, moderna, inspiradora, que podria ser el principi d'una altra òpera diferent. És a dir, jo crec que hi ha una evolució molt gran de la música de l'acte primer al segon al tercer. I això a mi em va ajudar molt a concebre aquesta posada en escena, que en aquesta producció té un primer acte, diguéssim, convencional, un primer acte que a mi m'agrada dir, explicar que és de benvinguda. És a dir, a la meva posada en escena, per molt contemporània que pugui ser, m'agrada que tothom trobi la Tosca que ha vingut a veure. Això és molt important. Un primer acte també és un moment de la funció en el qual un ha d'explicar el passat dels personatges, els antecedents, per què estan aquí, per què venen avui a l'església de Sant Andrea de la Valle. Tot això s'ha d'explicar molt bé perquè la posada en escena funcioni. Ara bé, a poc, si un s'hi fixa a la música del Puccini, l'acte segon és infinitament més violent. és d'una violència absolutament descarnada. Això m'ajudava a fer un acte segon, quan ja tothom sap de què va la posada en escena, un acte segon que anés més enllà, més fort, més violent. I l'acte tercer, que si pensem un moment, comença amb una descripció musical de la nit,
una vocació, amb el
una vocació absoluta de com seria Roma en aquella època, no és gens realista, és un punt de vista del compositor, no? I això em va portar a la idea de que l'acte tercer encara podia ser més lliure, encara podia ser més personal. I aquesta posada en escena fa aquest viatge, un viatge del realisme a l'expressionisme i pràcticament quasi al simbolisme, no? I això és una idea que jo he tret de la música, això està a la música.
I en un escenari únic que fas una cosa importantíssima, no? I és que el tercer acte gira.
Sí,
totalment.
Això és una, amb els anys noto que és una marca de la casa,
sí?
De casa meva, diguéssim, que és intentar fer-ho tot amb un sol element. Llavors, l'element d'aquest muntatge de la Tosca és un retaule d'església, que per comptes de tenir imatges fixes té pantalles de projecció i anem canviant les projeccions.
Però atenció realment, a aquestes projeccions que tenen la seva simbologia, molt important.
I tant, està tot molt cuidat.
Una mica eròtiques també.
Per descomptat. Llavors, diguéssim, el primer acte és el retaule, el segon acte, davant dels ulls de l'espectador, girem aquest retaule i ensenyem la part posterior. Això vol dir la part posterior de l'església, la part posterior del poder, allà on sempre s'amaga realment qui mana, allà està amagat, i deixa veure al primer acte una imatge amable, però al segon acte veiem realment qui porta les regnes, no? I al tercer acte el que m'agrada fer és agafar aquest retaule i tombar-lo a terra. És a dir, és el poder d'Escàrpia ja mort, ja ha caigut al final de l'acte segon, per tant, parlem de la llibertat, parlem de la liberació, i aquest retaule el tirem a terra, no? És agafar un element i fer-lo servir de diferents maneres, no?
I també hi ha una cosa molt important dintre de la teva tasca, que és aquesta tasca pura i dura, diguem-ne, de director d'actors, i és la importància que té la gestualitat i també el moviment dels personatges quan cauen a terra, a les postures. Jo crec que això és bàsic per veure tot aquest lloc pervers entre el baró Escàrpia i Tosca, aquest lloc de submissió, però també d'aquesta violència que també esclata dintre de Tosca. I tot això és un treball, suposo, els cantants treballes amb veus diferents en aquest muntatge. Normalment els cantants tenen bona disposició per deixar de banda una mica el cliché que ja tenen, si han fet moltes Tosques, molts Escàrpies, i estan disposats a fer una nova aproximació al personatge, o porten ja a la motxilla, diguem-ne, vicis d'origen?
Clar, primer de tot s'ha de dir que els cantants d'òpera no són actors. Això és una cosa ben curiosa. No són actors, són una altra cosa diferent. Ni millor ni pitjor, no són actors, són cantants. Llavors, entenen i vehiculen les seves emocions a través de la música, no necessàriament de la seva actuació física, no? Dit això, sí que és cert...
Importantíssim el que has dit ara,
Sí.
A vegades ho oblidem,
No. Són vehicles emocionals a partir de la música i d'un instrument que porten carregat a sobre tot el sant dia, que això també té el seu què. Llavors, a mi m'agrada començar a treballar amb ells com si fossin actors i començar a donar eines d'actuació, d'interpretació. I llavors, ells mateixos descobreixen coses extraordinàries, no? Jo tinc molts premis i totes aquestes coses, però el premi més important que jo tinc és quan un cantant, quan acabem una producció, em diu una frase tipus m'has portat per un camí que no podria jo ni imaginar-me que arribaria a fer una Tosca o un Escàrpia així, no? I això per mi és un premi, de dir, bueno, hem sortit del camí del que ja sabem fer, del que ja està fet, i hem anat de la mà amb els cantants a intentar fer una cosa nova, absolutament lligada a la música. Això és fonamental, això és fonamental. Jo sóc un director d'escena que, sobretot, si hi ha un dubte, miro la partitura, miro si allò, aquella idea, hi és a dins de la música o no, i a partir d'aquí conduir-los a un lloc diferent, llunyà i nou, no? I estic molt content perquè en aquesta producció ja m'ho han dit dues vegades i encara no m'he estrenat. Sí.
És curiós perquè, si recordeu, quan es va estrenar la Tosca va comptar amb el repartiment, amb Sonia Radvanovsky, amb les veus també de Jorge de León i un grandíssim baríton, que...
L'Ambrogio Maestri.
L'Ambrogio Maestri, que, si recordeu, van fer precisament aquí una sessió de Tosca, amb tres Tosques, les tres Tosques del repartiment. Jo recomano molt la lectura de l'article de la Fiorenza Sedolins al llibre de la temporada d'Amics del Liceu, perquè te dona pistes de... no sé si has tingut l'oportunitat de... És increïble les coses que passen pel cap d'una soprano quan està interpretant un personatge com Tosca, i les coses que diu d'aquest personatge, de tota la situació, de l'erotisme, de la sexualitat de Tosca, i també de la relació entre Flòria Tosca i la dona en la vida real de Puccini, Elvira, que va ser una relació d'amor-odi, i totes aquestes coses estan molt ben explicades per una soprano que és una especialista també amb el repertori de Puccini, no? Tu ara tens també treballes amb un repartiment de veus com la Ludmila Monastriska, que el nom té miga de pronunciar. Sí. Després tenim un tenor que debuta, Tettelmann, que al final s'ha incorporat aquest repartiment. I quin farà els Escàrpies?
Escàrpies en tenim dos, tenim l'Erwin Schroth
i el Lucho,
tenim Lucho Gallo.
Lucho Gallo. I què tal el treball amb aquestes...
Bé, jo treballo molt bé. Un director d'escena, la primera cosa que ha de fer abans de començar a treballar amb els cantants és exercir la seva capacitat de seducció. Això és brutal. Sí. És a dir, tan capaç com siguis de seduir els cantants, així podràs dur-los al lloc que vols, portar-los de la teva mà. Ja pots tenir idees brillants, discursos brillants, que si no confien en tu, no arribaràs enlloc.
Sí,
llavors,
però,
només el primer dia ha de desplegar la seva capacitat de seducció, no? I tenir-los allà per notar que volen, que entenen el teu projecte i que aniran allà on tu diguis. No?
Però m'han dit que tu tens una habilitat molt especial perquè no pares fins que no trobes allò que vols trobar del cantant.
Sí, sí, clar, jo sóc com un cor callar que no paro fins que no ho trobo. No? I ells també ho agraeixen, això. És a dir, de vegades també a la direcció d'escena Hi ha molta gent, sobretot més de l'antiga escola, que nosaltres diem ara una mica guàrdies de trànsit, no? Que és, què he de fer? Entri per aquí, s'atura allà canta, giri, vine cap a davant, vagi cap a la dreta, cap a l'esquerra, ordenar una mica el trànsit, no? Jo crec que els cantants ara també demanen una mica més de força, no? Jo recordo la Fiorenza Cedolins, el primer dia d'assaig, poc després de dir-me hola, què tal, la primera cosa que em va dir va ser: jo, quan mato l'Escàrpia, vull fer l'amor amb ell. Tal qual. I jo vaig dir, em va deixar una mica desquadrat. I vaig dir, ok, why not? I vaig pensar, fem una cosa, mirem junts si això està o no està a dins de la música del Puccini. Perquè si hi és, a dins de la música, arribarem a fer-lo en escena. Si no, ens costarà bastant i ens quedarà una mica enganxat allà de mala manera.
És que al final és la música la que dona sentit a l'espectacle.
Absolutament,
sempre, no?
Absolutament, absolutament. Molt més que el text, molt més que allò que el cantant estigui dient. És la música.
Té que marxar, ha fet un esforç avui perquè té un dia molt complicat, està amb assajos, recta final, recordeu, s'estrena al públic el diumenge, però el dissabte hi ha una funció per als menors de 35 anys, i jo et volia fer una com a darrera qüestió, què sents com home de teatre quan trobes algun cantant, rara avis, que també és actor? Jo penso en el Carlos Álvarez, penso en el muntatge de l'Otello que vas fer a Peralada, i penso que quan trobes un senyor com Carlos Álvarez, que va fer també papers com a actor amb sèries de televisió i que és un home que li agrada molt actuar, això que és un regal, no?
Sí, llavors surt un Otello com aquell que vam fer, no? Perquè és, també és com un partit de tennis, no? És la pilota, tu li llences al cantant i ell te la torna, i te la torna amplificada amb una idea que li has donat, te la torna millorada i tu li tornes encara més gran, i això no s'acaba mai, i és una mena, diré una barbaritat, és una mena d'orgasme, no?
Tu...
Llavors, és una meravella. Ara bé, també diré que com a director el repte de trobar un cantant difícil, un cantant que no s'hi ve al que tu li estàs demanant, i tenir aquella capacitat de seducció, de dir, confia en mi, de portar-la de la mà, i arribar al final i fer-lo, allò també és un gran premi.
I Una darrera qüestió, i aquesta que és veritat, és tu al mes de juliol faràs llavors la Tosca, la Traviata, al Festival de Peralada, i al Liceu tens compromisos amb...
Sí.
I podem...
Bueno, hi ha un que ja està publicat, que és la propera temporada, fem per primer cop a la història del Liceu una òpera participativa. Hi haurà 400 persones a dalt de l'escenari, un que és The Monster in the Maze, de Jonathan Duff, i això és per la propera temporada i està anunciat.
I de gran repertori tens algun projecte?
De gran repertori estem parlant de coses.
Estàs parlant, molt bé.
Estem parlant de coses.
Moltíssimes gràcies, molta sort amb aquesta reposició i a gaudir de Tosca, que és l'important.
Al contrari, gràcies a vosaltres per estimar l'òpera, per totes les activitats que feu, que em sembla que són molt interessants, i gràcies per convidar-me. Bona nit.
Molt bé. Bé, hem tingut moltíssima sort perquè ha donat claus, idees importantíssimes per gaudir aquest muntatge de la Tosca, i ja heu vist que darrere d'un espectacle hi ha no només molta gent treballant, sinó moltes sensibilitats diferents treballant. Pensem que parlem d'art. A vegades sembla que només és un negoci, i a vegades trobes que hi ha teatres, i no miro a ningú, que estan massa preocupats per la taquilla, massa preocupats pels resultats, per l'explotació, per les comptes, i a vegades no li donen tanta importància a una cosa tan important com és l'ambició artística, la capacitat d'arriscar en noves lectures, tot i que a vegades poden sortir malament, però jo crec que sempre és millor arriscant una nova producció que tornar a fer sempre lectures d'aquest món realista que ja no té sentit avui dia. De la mateixa forma que mireu amb aquestes imatges molt valuoses, hi ha dues filmacions del segon acte de Tosca que va fer Maria Callas, un a l'any 59 a l'Òpera de París amb una gala de Marie Claire tota fina. Primera part, àries d'òpera. Segona part, el segon acte de Tosca. I després aquest muntatge del Covent Garden de l'any 64 i 65, que va ser la darrera Tosca que vam veure al Covent Garden amb Maria Callas. El vestit que porta és el mític, el famós. Trobareu moltes fotografies de Maria Callas amb aquest vestit, que per cert li va deixar utilitzar a Montserrat Caballé, convenientment adaptat perquè faci també ella la Tosca al Covent Garden. I hem de dir també que és molt important, és una producció de Franco Zeffirelli, però no és tan antiga com sembla, és curiós, no? Parlem de l'any 64 i sembla molt més antiga, moltíssima. Penseu que és una de les primeres transmissions pioneres televisives, hi ha càmeres de la BBC dintre de l'escenari, per això tenim, que és impecable, aquestes imatges de Maria Callas darrere, que quan passa per la càmera, i recordava, no sé, la gent que ja té una edat, diguem-ne, com jo, ja una miqueta més grans, recordareu els Estudio 1 de Televisió Espanyola, el teatre que es feia al segon canal en blanc i negre, i és aquesta la sensació. Sembla que estàs veient un Estudio 1 de televisió, i ara és aquest el concepte. Jo mai, mira que això, tota la gent que ens agrada Maria Callas, sembla increïble que no tenim cap filmació d'una òpera sencera de Maria Callas. És una cosa increïble, però certa. Es podien fer perfectament. De fet, tenim Tosques de la mateixa època per Renata Tebaldi, que era una Tosca amb una veu infinitament més maca, més diguem-ne, amb la lira de Montserrat Caballé, però que com concepció i realització del personatge teatralment no es pot comparar, perquè Maria Callas és teatre. Teatre pur és com un animal escènic, com amb el Tito Gobbi, no? I Montserrat Caballé, evidentment, fa una visió d'art extraordinària, del so maquíssim, no es pot cantar millor el visió d'art mai. És impossible, i la Frenet, el que vulguis, canten de meravella, el duo del primer acte, el que vulgueu, perfecte. Però el personatge, li passava a Renata Tebaldi, li passava a Montserrat Caballé, el personatge de Flòria Tosca és molt difícil. A més, és una dona gelosa, és una dona caòtica, és una dona de Déu-n'hi-do, també, és una mica empipadora. Hem de dir que sempre que parlo amb sopranos de Tosca, no és un personatge que els agradi molt, o sigui, vocalment dona molta satisfacció, però com concessió, la dona, com dona, la Flòria Tosca, Déu-n'hi-do, és una dona que no... I el Cabrador, sí, és aquest pintor idealista, amb ideals polítics, però que, nen, sembla que al final, com home, té raó, també la seu de dins, al final, a veure si també li agrada alguna cosa de la marxa que li proposa el sadisme d'Escàrpia, que evidentment fa un xantatge sexual, però ella entra al joc també i al final evidentment mata el personatge. Hem tingut la sort de parlar amb Paco Cerín. Jo tenia previstes més il·lustracions per si canviàvem, diguem, el format de la conferència i no podrem posar totes, però i a mi un moment que m'agradaria molt posar és aquesta interpretació de la Vici d'Arte. Heu vist que parlem d'una àrea que és una plegària i que és un moment, és curiós, dintre de l'estil de Puccini. Abans parlaven de la concessió del cant a Puccini. Parlem d'un compositor que veu de la gran tradició del cant italià, que no trenca mai els arrels amb el cant italià, que marca certa distància amb l'ímpetu verista, tot i que hi ha moments d'exclamacions, moments de gran violència, crits, però després troba sempre el refugi líric a l'hora d'expressar el món interior dels personatges. Hi ha una cosa molt important, abans parlaven de les diferències entre la Tosca de Victorien Sardou i la Tosca de Puccini i el llibret de Luigi Illica. I hi ha algunes severitats extraordinàries, en el sentit de que precisament hi ha un tractament molt novedós, molt original de l'orquestra. L'orquestra és d'una modernitat amb la concepció del so. Hem de parlar sempre de Puccini com un home que estava al dia de les novetats, de les innovacions en el terreny de l'harmonia, de l'ús del color orquestral, sempre amb una dimensió narrativa molt especial a l'hora de fer una pintura de sentiments, d'ambients, d'atmosferes, de situacions teatrals. L'orquestra utilitza una mena de leitmotiv, però molt diferent al leitmotiv de Wagner. No té res a veure la funcionalitat, l'ús que com compositor li dona Puccini als motius que identifiquen no només personatges, sinó situacions, records, i que a vegades surten i acompanyen el personatge. Miriu, Tosca s'inicia amb els acords que representen i identifiquen el personatge d'Escàrpia, pel sentit de que per Puccini Tosca era el motor de l'acció dramàtica, és el personatge que crea el drama, i tota aquesta trama del xantatge sexual, la tortura, totes aquestes històries, tota la part de les àrees que trobem d'expressió de sentiments, com la Dio de la Vita, com el Vici d'Arte, tot això és collita pròpia de Puccini, de l'òpera. No són elements. Per això millora tant l'obra original, per la concepció dramàtica i perquè fa una cosa assombrosa. Mireu, i és que una de les coses més importants de tot és que, ho hem dit abans, és el sentit de l'espai i del temps. Tot passa un dia. Quan arriba a Roma la notícia d'una fake news de l'època, i és que és la batalla de Marengo amb la primera falsa victòria, que després va ser un 15 de juny, arriba el 17 de juny, i el 17 de juny és el dia que comença, quan, diguem-ne, surt de la presó, s'escapa Cesare Angelotti, que és el cònsol de la República Romana, troba refugi a l'església de la capella de Sant'Angelo, a la capella de la Santa Banzi, que és una família que simpatitza amb les seves idees, li dona protecció. Mario Cavaradossi és un company d'ideals polítics, li dona també protecció. Arriba Tosca, el Tedeum, el Cavalcanti, tot això que passa. Però hi ha una cosa molt important, al segon acte, què fa Puccini i què fa Amílcar? L'obsessió sempre de Puccini treballant, tallar, 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 recortar, tallar, recortar, síntesis, tot ha d'anar amb el seu temps, té un ritme teatral, això no pot ser etern, elimina personatges, situacions, trames, de fet, tot el reforç històric li importa tres pepinos a Puccini, la victòria, la falsa victòria de Marengo, les tropes napoleòniques, tot això és un pretext per l'exposició de sentiments del caràcter dels personatges. L'interès és el triangle, Cavaradossi, Tosca, Escàrpia. I què fa? Una cosa absolutament genial. El drama de Sardou, totes les escenes de la tortura, tota aquesta concepció, tot el procés perquè el senyor, el pobre Cavaradossi, canti i confessi on és amagat el César Angelotti, això passa al Castello de Sant'Angelo, a la presó. I després, al Palazzo Farnese, que és aquí, on té el despatx el baró Escàrpia, com creuen que han guanyat, estan fent una celebració, una cantata, que és la cantata que sentirem quan comença l'acte, per això està Flore Tosca, i al final que fa Puccini i Illica és genial, diu, molt bé, posem junts l'escena de la tortura al despatx del baró Escàrpia, i això és genial, perquè tot passa en una seqüència dramàtica davant teu, però que amb el drama de Sardou eren jocs diferents, espais diferents, i això no té la força que agafa quan tens aquesta oportunitat, que és impossible amb l'obra de Sardou, i és que Tosca i Cavaradossi es trobin. Tota aquesta escena de «hai parlato», que no, que sí, a l'altre que diu «nel pozo del giardino va Spoleta», tota aquesta història, la victòria, tot això és obra d'Ílica i de Puccini. I això és genial per donar aquesta concisió dramàtica que fa, a més, una cosa molt important, i és que sigui l'orquestra el motor de l'acció. Recordo el concepte que li demanava sempre Puccini, li deia als compositors, sempre: si vostè es dorm dirigint, nosaltres també. La música ha de tenir vida pròpia, vida teatral. I això és el que passa precisament amb aquest extraordinari segon acte. Parlàvem de les innovacions de l'orquestra, amb el tractament de l'harmonia, del color, també en el tractament del cant, les infinites possibilitats, els matisos vocals que demana Puccini als cantants, que van des de la parla fins al crit, des de l'efusivitat i el lirisme al moment de gran tensió dramàtica. Per això és tan difícil, moltes vegades, la vocalitat dels personatges de Puccini. És molt diferent la veu que sembla adient per recrear el lirisme del Vici d'Arte, que sigui la mateixa veu que ha de cridar al final de l'acte «Avantitui», i quan es llança el Tíber, és absolutament una veu d'un dramatisme furiós. Tenim també una qüestió molt important, molt diferent dintre del món de Puccini, i és la veritat que té a l'hora, diguem-ne, de resumir i de recordar a l'espectador, mitjançant la tècnica de leitmotiv, coses que han passat. I això passa molt ara en un dels fragments que vull posar. Jo crec que tenim temps encara, sí. Jo he preparat, diguem-ne, una seqüència que és molt important, jo crec que són 9 minuts aproximadament, que és tot el final d'aquest segon acte, que crec que és necessari la visió seguida, precisament perquè és tota una concepció única del temps musical i de la varietat a l'hora d'assignar a l'orquestra la responsabilitat de mantenir l'acció dramàtica. Trobareu, en aquesta escena final del segon acte, trobareu una conversa, però conversa, entre Floria Tosca i Tito Gobbi. La conversa, quan li demanarà quina ruta li agrada per fugir, Civitavecchia, i això és una conversació. Una conversa, però després la música no s'atura mai. La música crea un ambient, i mentre veiem el personatge d'Escàrpia escrivim la nota, el biglietto, que donarà la llibertat als amants, Floria Tosca està actuant i no diu res, només té la gestualitat del personatge, la ritualitat del personatge, que això té molt a veure amb la teatralitat de la Sarah Bernhardt i de la seva, diguem-ne, el seu carisma escènic. És un moment en el que Floria Tosca, en un moment, viurà un punyal, i en aquest moment decidirà que l'única forma d'acabar amb el xantatge sexual amb la victòria d'Escàrpia és amb l'assassinat d'Escàrpia. Tot això passa amb una orquestra que és una explosió de violència, una explosió de colors, una explosió també d'accents, de clímax, de dinàmica. Tot això és d'una modernitat i d'una agressivitat sonora que això no és qüestió d'un director d'orquestra, això ja hi és a la partitura. Això és la concepció dramàtica de Puccini a l'hora de fer teatre musical amb una orquestra que està constantment amb moviment, música en moviment. Per això s'ha dit moltes vegades que Puccini és un dels pioners o dels compositors que va donar pistes que després seguirien els compositors del món del cinema, amb aquestes tècniques d'il·lustració, amb aquesta capacitat de provocar en l'espectador la vocació, el record d'escenes. I aquí, en aquesta escena final que ara veurem, jo recomano atenció, per una banda, a l'orquestra, la direcció musical de Carlo Felice Silaria, per cert, un director que va dirigir sovint aquí al Gran Teatre de Liceu, que va treballar molt amb Montserrat Caballé, amb la seva primera norma, per cert, amb Josep Carreras fent un petit paper. I hem de dir que amb aquesta producció de Sefinelli, que és la clàssica, tòpica, superrealista, estem al Palazzo Farnese, i trobareu tota la iconografia del personatge de Tosca, tot el ritual, quan al final surt, diguem-ne, tota la vessant religiosa de Floria Tosca i tota la devoció i al final com la col·locació del personatge. Atenció a la direcció de l'orquestra, atenció a la química teatral entre Tito Gobbi i Maria Callas i atenció a una cosa formidable. No oblideu mai que Maria Callas tenia una supermiopia tan brutal que no veia un pam, o sigui, res, però evidentment no podia sortir amb ulleres i amb el risc evident de donar-se cops a tot arreu amb Tito Gobbi, que havia una complicitat de molts anys treballant junts, havien ideat tot un sistema de pistes perquè a l'hora del final ella no caigui sobre el cadàver d'Escàrpia a l'hora de col·locar el crucifí, tot aquest ritual a l'hora de... Ho van arreglar amb una cosa molt, 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 molt increïble. I és que, ja veureu que té un molt bon nas Maria Callas, això per la tècnica de l'emissió vocal té el seu paper, però també tenia una sensibilitat molt especial a l'hora del perfum que es posava precisament a Tito Gobbi per indicar-li on li tenia que clavar el punyal, on tenia que col·locar les mans i on... No, és una cosa increïble, perquè Déu-n'hi-do, els problemes que podia tenir, a més, amb un muntatge que no és perquè sigui en blanc i negre, és que la foscor és un element determinant, per cert, a la producció de Sefinelli i també a la producció de Paco Azorín, perquè hi ha molta negritud en tota la Tosca, si no, no té sentit, a part de que, evidentment, després d'aquí surt per la nit i al final el Castello de San Angelo, a la Dia de la Vita, és un moment fastuós. Aquí també és molt negre. Així que atenció a tota l'actuació, són 9 minuts de teatre musical de Puccini i de Tosca en estat pur.
Ah, mi padre è ricco! Ah, ah!
atenció, la pronunciació de Ebene.
Respecte.
Far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
Chi m'assicuro?
L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Poveta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigioniere sia fucilato. Come facemmo dei conte palmieri,
uccisione
simulata, come avendo del palmieri, hai ben compreso.
Ho ben compreso.
Va.
Voglio avvertirlo io stesso.
E sia, le darai passo. Vada, allora quarta.
Sì, come palmieri.
Io tenni la promessa.
Non ancora. Voglio un salvo condotto onde fuggire dall'ottavo con lui.
Partir dunque volete.
Sì, per sempre.
Sia degni è il voler vostro.
L'orchestra torna al mateix clima del principi. I ara, atenció a aquest tema. L'orquestra, com va creixent el so. Agafa més cor l'orquestra. Del desig d'Escàrpia.
Thank you.
El silenci és molt important. Heu vist aquest moment antològic, heu vist ella, diguem-ne, la reacció que té amb l'orquestra, amb aquesta convulsió, que és, això és comprensió del personatge, creació d'una situació dramàtica i aprofitar, diguem-ne, l'orquestra, aquest to, diguem-ne, de tragèdia imminent, que anuncia aquests tambors i la reacció que ella, en un moment que està sola, que no vol mirar ni el cadàver, i tot aquest ritual, que a vegades és molt important respectar, és també molt important dintre del paper de la concepció teatral d'aquest moment del grandíssim Giacomo Puccini. Dèiem que començava l'òpera amb el gran tema d'Escàrpia i heu vist aquí ara el moment que hi ha un apunt de la melodia del clarinet que després serà l'acompanyament a Elucema la Stelle, que és precisament, només hi ha dues parts de l'òpera on hi ha acompanyament amb fustes per una ària. Aquesta és una òpera més narrativa, més violenta amb l'ús de l'orquestra, amb més capacitat de narrar, d'il·lustrar l'acció, que de vocació, que de poesia, però hi ha també aquests moments. I què és el que fa Puccini per tancar l'òpera al tercer acte, aquest tercer acte del que parlaven abans amb Paco Azorín? I és que acaba precisament amb una cita del tema més colpidor, la frase més colpidora de la Diola Vita, amb una indicació. Les indicacions de Puccini a la partitura són meravelloses. Com deia molt bé Paco Azorín, si tens un dubte amb un cantant, anem a mirar la partitura, a veure què posa la música i què vol Puccini. Què és el que escriu Puccini a la partitura? Una frase que a mi m'encanta molt, que diu: a tota força e gran eslancio. L'orquestra, amb moltíssima força i amb aquest ímpetu, amb aquest eslancio, que és el que també demana les veus. Per això, amb la Tosca, evidentment, són veus líriques, líriques plenes, però líriques espinto, amb aquesta capacitat de trobar l'accent dramàtic, la força necessària per passar l'orquestra, que és molt potent, arribar a l'espectador i comunicar la força de les paraules. Això és l'òpera, això és el gran talent de Giacomo Puccini. Hem arribat ja al final d'aquesta conferència, avui amb un format una mica menys habitual, però hem tingut la sort de conèixer un testimoni de primera mà de Paco Azorín del seu muntatge, que a partir de diumenge vinent podreu gaudir 14 funcions fins a final de mes. Hi ha moltes possibilitats, crec que hi ha dos repartiments, bones veus i atenció també a la possibilitat del debut de John Fiori com director d'orquestra en aquest teatre. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i com sempre ha estat un plaer.